Doncs sí, a més estem acompanyades i t'he de dir que ens ha estat escoltant molt atentament, ja ho havia sentit ahir perquè ella també hi va ser i va intervenir, però escoltat atentament el que deia Magda Casamitjana. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Déu-n'hi-do, perquè un tema, una pregunta que ve al cap. Magda Casamitjana deia que això, que hi haurà garanties, que està reconegut per el dret internacional i que el referèndum cap a la Constitució. Però, senyora Rigau, l'estat espanyol, el govern espanyol, no s'ho creu això. És a dir, que càpiga o no hi càpiga, des de Madrid, d'aquest ens que a vegades diem Madrid, no ho veuen així.
Bé, el que volíem ahir posar de manifest, i jo a la meva intervenció també ho vaig fer, és que en el 78 ens vam dotar d'una Constitució que hi cabia un estat plurinacional, però que a mesura que han anat succeint els governs, sobretot el Partit Popular, però malauradament també el Partit Socialista, s'han anat fent unes interpretacions de què volia dir la Constitució, aprofitant el marge de discrecionalitat que hi havia, que ens l'han encongit. Ens l'han encongit, ara ja no hi cabem. I aquesta és la qüestió, que les aspiracions d'autogovern de Catalunya ja no queben en la mentalitat espanyola. Jo vaig posar ahir com un exemple la política lingüística a l'escola, que l'any 81, quan se'ns van fer els traspassos, doncs va quedar òbvia que teníem tot el marge per actuar. El 94 hi va haver un intent de carregar-se la immersió lingüística, però políticament es va arreglar. I en canvi ara les sentències del Tribunal Constitucional ens diuen que el model no és constitucional. Per tant, si allò que abans ho era, ara no ho és que ells l'han empetitit. Per tant, nosaltres necessitem tenir els propis instruments d'autogovern per oferir a les noves generacions un futur vàlid per Catalunya.
Moltes preguntes sorgeixen, perquè la gent també en té moltes. Fa un moment es parlava del paper dels ajuntaments, dels alcaldes o alcaldesses que puguin tenir por. Com es pot fer? Perquè ja sabem d'ajuntaments que no volen cedir aquests espais. Llavors, com es pot fer? Perquè, clar, si es vol que aquest referèndum pugui votar tothom perquè el resultat pugui ser vinculant i es faci amb garanties, una de les incògnites, per exemple, és si no tothom pot votar de la mateixa manera, com pot arribar a invalidar això el resultat?
No, això no ha de ser cap problema, perquè si que fem com a referent el 9N, en el 9N a les poblacions que hi havia institut es va votar a l'institut, i a les poblacions que no hi havia institut es va votar o als ajuntaments o a les escoles o als locals socials que els alcaldes van oferir. Per tant, el que és vàlid i el que dona transcendència al vot és que sigui secret i que estigui dintre de les normes que la sindicatura electoral fixarà. A partir d'aquí, els locals que es puguin oferir vindran doncs determinats també per l'entorn mediàtic que hi hagi, per les amenaces que hi puguin haver, però Catalunya té entre els públics i els socials locals suficients perquè tothom pugui dipositar, d'acord amb el rigor democràtic, el seu vot.
Parlem d'un altre tema que també és importantíssim i que darrerament se n'ha parlat molt, el tema del cens. El 9N van votar persones de 16 anys que estaven censades per poder fer-ho. En aquest cas, serà a partir dels 18, amb quin cens es treballarà per poder garantir aquesta votació?
Sí, a efectes de convalidació internacional, el 9N va ser una consulta. Ara és una votació referèndum amb caràcter vinculant. Per tant, perquè ningú pugui discutir cap element de validesa, s'ha decidit agafar el mateix cens d'unes eleccions ordinàries. El cens de referència serà el cens ordinari. Per tant, es tracta de que s'arbitrin la manera de que quan un vagi a votar o fins i tot abans d'anar a votar pugui rebre a casa la informació adequada. Aquest és un dels temes que, evidentment, el Departament d'Economia i Governació estan treballant amb tot el detall, i en lloc d'anar-te a inscriure, tu ja et trobaràs en la relació que determinarà qui pot votar i qui no.
Els funcionaris, perquè també s'ha comentat, clar, això de que si contribuint, si tirant endavant, si fent passes per tirar endavant aquest referèndum, es poden trobar en una situació i posar en perill la seva feina, no? Perquè és evident que hi ha una confrontació de legalitats, o com així es vulgui interpretar. Què els hi podem dir als funcionaris? Què els hi poden dir?
Miri, aquí hi ha un interès molt clar de part de l'Estat d'espantar els servidors públics, els funcionaris, i després d'ells doncs, pensen que les seves famílies, i per tant doncs, són uns milers de persones molt determinants a l'hora de fer la votació. Una persona és funcionària en el seu horari laboral. Com a ciutadà, m'entén? Té tots els drets que té un ciutadà normal. Pot participar allà on cregui, perquè hi creu personalment. Una altra cosa és que es dediqui a organitzar, una altra cosa és que es dediqui a participar en la gestió del programa, etc.
Per tant, perdoni que l'interrompi, entenc que no es demana, així no es demana que funcionari en el seu horari, que faci res que pugui confrontar aquesta legalitat.
Evident. Miri, jo sempre explico que en el 9N hi va haver 40.000 voluntaris i 4 condemnats.
Vostè una d'ells. Sí, per cert, em va molt bé, perdoni, que em digui això, perquè per això li anava a preguntar. Vostè està imputada encara pel 9N i, a més, l'altre dia coneixíem una xifra, no? 5 milions d'euros que se li demana per aquesta suposada utilització dels recursos públics, no?, que es va fer durant el 9N. Com s'enfronta això? Com ho veu? Què sent, potser, no?, com a persona ja?
Sí, el sentiment és molt profund, i perquè li explicaré, nosaltres vam estar sotmesos a un judici. En aquest judici se'ns havia culpat de desobediència al Tribunal Constitucional, de prevaricació i de malbaratament de recursos públics. D'aquests tres delictes suposats, el jutge només en va considerar un. Per tant, es va considerar que no hi havia hagut cap malbaratament. Els ordinadors que es van fer servir són a les escoles, els tinc jo a casa, són a les escoles, és patrimoni de la Generalitat. I per tant, doncs, ens van exculpar. A partir d'aquí ens van posar una multa per desobediència al Tribunal Constitucional, en el meu cas, de 25.000 euros, 30.000 al president Mas. I a sobre ens va caure una condemna d'inhabilitació per càrrec públic. Ara aquesta condemna, que ja és ferma en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha de ser ratificada pel Suprem, i estem a l'espera d'aquesta ratificació. Al veure que no hi havia aquesta culpa, aquest delicte, doncs s'han inventat una altra via, que és el Tribunal de Comptes, que en diuen delicte comptable. I han obert aquest expedient. Miri, jo li haig de dir que 5 milions d'euros és una quantitat per a mi tan inabastable com pels meus companys que estan també imputats, que som 4, no? Mas, Ortega, Rigau, Homs. A partir d'aquí queda clar la intencionalitat política d'aquesta culpa. Ara això està en marxa, és un procediment administratiu lent, però que sembla que volen agilitar, i entenem que només està fet per espantar. Però nosaltres hem tirat evidentment endavant. Pensem que la voluntat d'un poble és molt més forta que les pors que ens vulguin inculcar. Només hi ha una solució: contra les pors, il·lusió. I l'il·lusió que s'ha viscut cada any a l'11 de setembre al carrer, l'il·lusió que es va viure amb els 2.300.000 persones del 9N, i l'il·lusió que envoltarà l'1 d'octubre, serà superior a aquestes amenaces.
Ara que ho diu amb aquest to una mica així solemne, vostè m'assegura que, per exemple, aquí a Calella, no?, ja que som a Calella, hi haurà urnes, l'alcaldessa ens ho ha dit totalment, però hi haurà urnes, la gent podrà votar l'1 d'octubre, com es deia ahir, votarem com hem fet sempre, o m'ho pot certificar això? Ja sé que li demano molt, però ho pot certificar?
Jo crec que la millor certificació és el compromís del president de la Generalitat i el compromís de la població. Aquesta votació històrica, perquè serà històrica, serà la votació de la dignitat de Catalunya, serà la primera vegada que d'una manera col·lectiva ens pronunciem sobre el nostre futur. No ens l'imposaran el futur, el decidirem nosaltres. Aquest és un acte de consideració de subjecte polític. Catalunya com a subjecte polític, i cada una de les persones tindrà l'oportunitat històrica de dir: jo he format part d'aquest pas de decidir, no que decideixin per nosaltres. La força de la gent és tant en aquesta aventura política tan important pel nostre futur que s'imposa per ella mateixa. Jo no em sé imaginar que un polític que vulgui garantir el benestar dels catalans vulgui negar-los la paraula. Jo estic convençuda que Calella es votarà. no em faci dir a quina adreça estaran les urnes, però que hi haurà urnes és evident, i l'operació serà vàlida perquè a les 7 del matí, abans no s'obrin els locals electorals, tindrem gent a davant de les portes, i un cop s'hagi dipositat el primer vot, això ja no s'atura.
Doncs ho deixem aquí, moltes gràcies, Irene Rigau.
A vostès, i realment ratificar que Calella sí està molt bé.
Perquè porta uns dies aquí i és veritat que Calella sí està molt bé, ho certifiquem des d'aquí, moltíssimes gràcies. Ja ho veieu, companys, des d'aquí acomiadem aquesta connexió.
Moltíssimes gràcies, Mercè, també la deferència de la diputada Irene Rigau, exconsellera d'Ensenyament, per atendre'ns en aquests dies d'oci que està passant aquí a Calella.